els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta. Matrícula oberta.
I els divendres ja sabeu que aprofitem que tenim aquesta matrícula oberta per parlar d'educació. Per tant, Olga Vallejo, bon dia de nou.
Ja tinc aquí els papers a punt, perquè avui això va d'estudiar.
Va d'estudiar i ara...
I d'aprendre.
I et veia aprenent, bueno, aprenent no, perquè de ben segur que aquestes frases tu ja les sabies.
Home, les frases fetes, aquestes dites populars, no me les sabia, m'agraden molt, a més a més.
Bé, nosaltres, com deia doncs, l'Olga Vallejo, els divendres aprofitem que tenim matrícula oberta per parlar d'educació. Ens acompanya ja l'Anna Pagès, ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia.
Hola, bon dia, noies.
Fa gairebé 2 mesos, Anna, que ja ha arrencat el nou curs. Ara sembla que faci un mil·lenni, però...
Ostres, sí, ja, 2 mesos.
Sí, estem al primer trimestre encara, que és el d'aterrar, el de tornar a incorporar rutines, el de reprendre hàbits, entre ells el de l'estudi. Hi ha gent que aquest curs potser és la primera vegada que estudia o aprèn coses. No es poden aprendre de moltes maneres, ara ho veurem. De fet, estem a punt d'estrenar novembre, desembre s'acaba ràpid, s'escurcen els dies lectius amb les vacances de Nadal i arriben les avaluacions amb més o menys exàmens en funció del centre i també de l'etapa educativa. Avui volem dedicar aquest matrícula oberta, Anna, a aprendre a estudiar, que té mala fama d'entrada, no?, això d'estudiar.
Sí, en el sistema escolar es fa servir una expressió que és literalment espantosa, que és aquesta expressió empollar, no? L'empollon, empollar, sí, sí. Llavors empollar, que seria doncs, escalfar per pondre l'ou. Al final, l'ou que es pon vindria a ser, doncs, fer...
Ep, a veure si podem contactar. Anna? No,
l'hem perdut. Ara, però ara m'han vingut al cap dues. Una, quan ha dit una horrible, em pensava que seria la letra con sangre entra.
Home, sí, aquesta
durilla, és molt pitjor que l'empollar. I a mi hi ha una que dic molt als meus fills, tot i que parlem en català, sempre els hi dic lección dormida, lección aprendida, que vol dir tu fes la feina abans i vés-te'n a dormir i descansa, perquè si no descanses... No quedarà tot això quallat.
Això és veritat, Olga, perquè jo me'n recordo també quan estava a l'escola que em deien això, no? De dir, el fet d'haver-ho après o memoritzat abans d'anar a dormir, perquè jo no sé si eres tu de les que et quedaves fins la matinada estudiant
sí,
o
jo
que aixecaves al matí.
No, jo si m'aixeco al matí em passo l'estona que se suposa que estic dormint, que no dormo, intentant estudiar i pensant que m'adormiré i que no em despertaré, ara que parlàvem del despertador i de rellotges. Doncs no, jo era d'allargar i encara ara m'agrada allargar.
O de les que no dorm durant tota la nit, perquè també en coneixia més d'una.
Jo a vegades era lecció no dormida, també, quan apurava molt.
Doncs sembla que ja hem pogut connectar amb l'Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia de nou, Anna.
Hola, bon dia. Em sap greu que he tingut una dificultat.
No passa res. Estàvem aquí parlant una mica també de les frases, no?, que normalment ens deien, no?, a l'hora d'estudiar.
Sí, que la d'empollar al final no era tan dolenta en comparació amb la letra con sangre entra.
Sí. Hi ha un quadre de Goya que es diu així, la letra con sangre entra. I és un quadre terrible, no?, amb el mestre que porta el fuet a la mà i ja està a punt de pegar amb una criatura. Tots ploren a l'aula. És una d'aquestes pintures de denúncia. I, bueno, sí, realment ens ha de fer recordar els horrors de l'escola.
Dèiem aprendre, estudiar... I ara ja tenim clar, no?, que es pot aprendre sense estudiar, tot i que a vegades sí que haurem d'estudiar.
A veure, estudiar és una paraula que ve del llatí studium, i el llatí significa afició, atenció, cura, i fins i tot es pot dir l'efecte, l'amor o l'efecte que se sent per algú, i es feia servir el verb studio. Llavors, estudiar suposa que agafem un contingut que ens agrada, que ens interessa, i, diríem, li dediquem la nostra atenció.
Que maco!
Per tant, estudiar una cosa sense que t'agradi, sense gust, com si fos una condemna, és una cosa contradictòria i pràcticament impossible, si tenim en compte l'etimologia del llatí.
Clar, però tot no ens pot agradar.
Força.
I a vegades hem d'aprendre coses que no ens agraden tant.
Llavors aquí hi ha el verb aprendre.
Ah.
El verb aprendre seria la sistematització dels ensenyaments instructius. Literalment, aprendre seria el contrari d'estudiar. Si tu aprens, vol dir que tu pots gestionar els aprenentatges, i de fet parlem avui dia fent servir aquesta expressió de la psicologia de la instrucció, processos d'aprenentatge, però això està en l'extrem oposat del que significa estudiar, que seria aquest amor al saber, aquest amor al contingut que estem estudiant. Per tant, si una cosa no t'agrada, la pots aprendre, però no la pots estudiar.
Clar, és que ve molt a la ment ara, mateix em ve a la ment el fet d'estudiar, quan estudiem, quan som més grans, no?
Sí.
És això, perquè estudiem alguna cosa que ens agrada.
En teoria. Hem fet una via, una bona tria.
No, però, clar, és veritat, no? La gent doncs, que estudia dues carreres, o que hi ha gent que estudia tota la vida, no? Perquè li agrada. I, clar, realment, quan t'agrada alguna cosa, és el que ens deia l'Anna, no? Estudies, no ho aprens.
Exacte. Llavors, en aquest sentit, parlar de tècniques d'estudi és impossible, perquè no hi ha tècniques d'estudi, hi ha maneres d'estudiar. Però l'estudi és una forma d'apropiació personal del saber. És una direcció que emprenem, no? És a dir, anem vers alguna cosa, però vers alguna cosa que ens interessa realment. Llavors, tot això s'ha distorsionat molt en el sistema escolar.
Anna, tu ens has recomanat un reportatge que podrem trobar a la xarxa, que es titula Escola Excel·lent, i n'hem extret un fragment.
Fèiem escola activa, és a dir, que l'escola no s'acabava a les aules i a les classes, sinó que era el contacte amb el món que teníem al voltant. I el pare i les escoles Domènec anàvem a veure, fèiem excursions i conèixer el Tibidabo i a veure què eren les plantes i què és un camí, què és un pi, etc. O anàvem un altre dia a veure un taller que feien sabates, com treballaven la gent. És a dir, el contacte amb la societat viva.
Aquesta escola excel·lent, aquest fragment en el qual sis avis d'avui ens expliquen com era l'escola del passat, formava part d'un programa que es deia Gran Angular, que aquesta escola de la que parlen, Anna, sembla una mica com un unicorn, d'allò que tu vols que existeixi, però després... Bé, en el seu moment va existir, però a hores d'ara, aquesta escola excel·lent, no sé si tothom està tan implicat.
Bueno, era una època en la que es considerava el mestre una figura rellevant pel canvi social. Era una societat que encara tenia els ideals després de venir la Guerra Civil, i això ho va esbombar tot, però la idea era doncs, poder que el progrés, l'educació, generava un cert progrés també de les idees, de la convivència, i aquesta gent ho van fer molt possible. El contacte amb la realitat és molt important. Nosaltres avui no tenim el problema de les escoles tradicionalistes, no m'agrada dir tradicionals perquè la tradició és una altra cosa, les escoles tradicionalistes que fan servir un mètode doncs, unidireccional, molt centrat en el que diu el mestre i els alumnes prenen apunts, però avui tenim les tecnologies que també dificulten el nostre contacte amb la realitat. En aquella època el problema era la metodologia, diríem, antiquada, centrada en el mestre. Avui dia el que tenim són les tecnologies que fan de pantalla d'intermediació, però el contacte directe amb la realitat, la percepció del món, és molt important en educació. I si es fa ben fet, no cal parlar d'empullar ni de vomitar continguts, perquè tot el que es va incorporant té un sentit pels nens i les nenes.
I anem a la memòria, perquè en aquest sentit, per exemple, ara em ve al cap les taules de multiplicar, no? És allò que quan els nanos són petits els dius, bé, això que estàs aprenent ara et servirà tota la vida, sumar, restar, multiplicar, per fer receptes, quan vas a comprar. Però clar, les taules de multiplicar hi ha llocs on no s'aprenen de memòria, però normalment s'aprenen de memòria. És important exercitar la memòria?
La memòria és molt important. Qualsevol proposta pedagògica que exclogui la memòria no trobo que tingui cap sentit. Sense memòria no es poden relacionar els aprenentatges uns amb els altres. No hi ha genealogia en l'adquisició de continguts. Ara bé, la memòria s'ha de fer servir d'una determinada manera. Aprendre de memòria la llista dels Reis Gots, com es feia a l'època de Franco, no té cap sentit. Aprendre de memòria les taules de multiplicar s'ha de pensar en clau del càlcul mental. El càlcul mental fa servir la memòria. i moltes vegades pel carrer necessites fer càlcul mental. Esclar que ara tenim els mòbils i els fem servir. Però és a dir, determinar quines coses s'han de memoritzar i quines no. El càlcul mental jo crec que és important i requereix la memòria. I potser requereix aprendre's les taules de multiplicar. En el cas de l'Escola Excel·lent, el que feien era memoritzar molta poesia. Memoritzaven molta poesia, per què? Doncs perquè a través de la poesia el contacte amb el llenguatge és més lúdic, és més làbil, ressona el llenguatge. Llavors, és millor estudiar poesies de memòria perquè el llenguatge l'incorpores d'una manera lúdica que no pas estudiar les poesies com, o la gramàtica, diríem, com simplement el contingut de la lliçó que toca.
Mm-hmm. I com es pot aprendre a memoritzar? Hi ha qui escriu, hi ha qui ho repeteix...
Sí, hi ha qui, l'ideal és associar el que anomenem les tècniques mnemotècniques, no? Les mnemotècniques que són associar amb alguna cosa que coneixes del teu entorn. Doncs pensa que comença amb C, igual que la teva mare, que es diu Carolina, comença amb C. Llavors, aquest tipus d'associacions que tenen relació amb la vida de les persones, amb la vida immediata, amb l'entorn immediat, doncs acostumen a ser força interessants en aquest sentit. Ara bé, els mestres han de poder donar als nens la possibilitat de, no solament d'obligar a memoritzar. No n'hi ha prou amb obligar a memoritzar. Obligar a memoritzar com obligar a estudiar no és per res. Sinó que es tracta de donar recursos, pistes, possibilitats perquè els nanos per si mateixos puguin fer ús de la memòria.
Ens queda poc més d'un minut. Llavors, pel que ens has explicat fins ara, entenem que hem de combinar des d'aquesta capacitat per memoritzar, aprendre i que ens ajudin a aprendre, no? Que sigui el més fàcil possible, i que això d'estudiar doncs ja sorgirà. Sorgirà perquè sempre hi haurà coses que ens agraden.
Sí, però sorgirà sempre quan nosaltres generem en l'infant un interès per això que s'ha d'estudiar.
Per tant, necessitem uns mestres top. Això està claríssim.
Sí. Mestres top, la metodologia queda en segon terme. Avui dia parlem molt de metodologia perquè a vegades la figura del mestre no està prou reforçada. I els mestres necessiten autoritzar-se una mica més a si mateixos i fer servir diferents metodologies perquè tindran un criteri pedagògic. L'important és el criteri pedagògic.
Anna Pagès, moltíssimes gràcies per haver estat al Matrícula Oberta, a l'Espai d'Educació aquí al matí a Ràdio Estel, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Que vagi molt bé, Anna.
Igualment, bona castanyada.
Igualment, gràcies.
Matrícula Oberta, un podcast de Ràdio Estel.